A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Bé, passen 6 minuts de les 12 del migdia. Ja ho he enganxat fent reunió d'escaleta, que la Juliana diu que està desordenada.
Reunió d'escaleta
jo la veig ben ordenada.
A les 12 i 6 minuts.
Bueno, només hi ha un tema que al final s'ha canviat a última hora i que no serà aquest, serà un altre, i que serà més interessant. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot bé? Esteu bé? Sí, eh?
Tot en ordre.
Tot en ordre.
Es fa el que es pot.
Bueno, doncs ja està. No estàs obligada més, si fas el que es pot.
Tu què?
Jo molt bé. Avui porto un braçalet que em va fer el meu nebot, en Nico, i que em va demanar, sisplau, que el volia veure per la ràdio.
Veure per la ràdio.
Complicat, però sí, me l'he posat avui i l'enviaré el vídeo.
A veure com és, pots descriure la polsera per la gent que no hi veu per la ràdio?
Ets tan feminista, lligaràs tant després d'això,
quina ràbia. Saps aquests braçalets infantils que ell té tot de boletes, de floretes,
de
lletres...
Tot de plàstic, aquest.
De plàstic. I ha tirat molt de lila, d'un color rosa i grocs.
Que mono.
I tot molt pastel, i al mig hi ha una R rosa de
Roger.
Ai.
Quina edat té, Nico?
Doncs té 4 anys. Ha fet 4 anys.
Molt bé. Escolta, divendres Carnestoltes.
És veritat.
El pitjor dia de l'any, no ho entendre, però bueno.
Nosaltres som molt partidaris de disfressar-nos. No tots.
Tu.
Cada any hem impulsat una campanya.
Tu i en Marc Andreu.
Perquè la gent es disfressi. I aquest any ens disfressarem, després de molt debatre, de moments estel·lars de famosos. Especialment polèmiques.
Això vol dir que,
pensant.
Això vol dir que
fàcil,
no
eh?
Tenim per què disfressar-nos d'una persona.
No, no, no. Pot ser una cosa abstracta, un concepte.
Hòstia, quin patir quan la gent va de coses abstractes.
Jo sé les disfresses de gairebé tothom, de l'equip, i totes s'entenen molt,
sí?
I estan molt ben treballades i pensades.
Ai, que bé.
Si ets oient, jo crec que s'entén perfectament.
Us farà gràcia, espero.
Divendres, és això? Divendres,
sí.
Ja.
Sí. El Roger anirà sexy. Mira, anirem nosaltres tres, anirem sexis. Després hi ha gent de l'equip que no.
Per mi és el més important d'una disfressa, que tu et vegis
sí,
una mica sexy, perquè jo tinc
guapo.
Una tendència a sentir-me ridícul per Carnaval.
Bueno, tu hi ha algun any que has anat d'Elton John, que has fet patir una mica, eh?
Sí.
Bueno,
i
clar,
de Jack Sparrow, eh?
Que aparentment pot ser sexy, però clar.
Però clar.
No, et quedava bé.
Jo em vaig disfressar fa dos anys d'Ed Sheeran, l'any passat de Biel Juste, i aquest any he optat per un modelet una mica més femení, que realci algunes de les meves virtuts com a dona, perquè també tinc ganes de lligar. M'entens? Perquè penso, bueno, ara ja em torno a disfressar de pavo i, clar, ja d'Eminem aquest any, saps? Ja
hòstia, quin patir. Divendres, tots els detalls. Dir-vos que Rauw Alejandro segueix intentant col·locar la casa de Manresa que en el seu dia va comprar absolutament borratxo d'amor. Recordem que corria l'any 2022 i l'home va pensar que comprar una casa modernista al Bages, a on la Rosalia havia estiuejat de petita amb els seus avis, era una idea meravellosa.
És
i sobre,
era,
i sobre
sí.
Paper jo li compro
era
i hagués fet el mateix.
Era un home enamorat. Estaven molt enamorats, és bèstia.
De fet, no va ser l'únic que es va il·lusionar perquè nosaltres, diguéssim, que vam avalar aquesta compra. Vull dir que hi estàvem molt a favor. Recordo que en Marc Andreu va anar allà als voltants a veure si els veia. Va dir que la casa estava tota tancada. Vull dir que hi vam apostar fort per aquesta casa.
Però crec que hi vam apostar quan ja ho havien deixat.
No,
crec.
Però ja en vam parlar molt quan la van fer, perquè, o sigui, quan la van comprar, la va comprar Rauw Alejandro, perquè és que aquesta casa és una poesia, és com un conte de fades. I a part tenia aquesta cosa catalana de que era una casa modernista que ens feia molta il·lusió.
Ai, sí.
Bé, sigui com sigui, després de la ruptura, en Rauw va posar la finca a la venda, perquè potser sí que hauria estat una mica estrany que el noi se'ns hagués instal·lat a Manresa sense tenir-hi res. Hauria estat benvingut, però hauria estat un punt estrany. I el tema és que a hores d'ara encara no l'ha venut. Això segurament ha fet que l'empresa immobiliària LuxLine de Barcelona hagi publicat un nou anunci a la seva web per intentar convèncer algun possible comprador. Llavors, hem estat analitzant aquest anunci amb l'Aina Ostrell. Aina, bon dia.
Bon dia.
Portem tot el
dia matí. Dia dur a la redacció.
Mirant el registre de la propietat, sí. Mirant la web de LuxLine.
Que a l'Aina això ja li agrada, perquè l'Aina és una persona amb molts talents ocults. L'Aina sempre et pot sorprendre quan menys t'ho esperes. I una de les coses que més li agrada és mirar cases.
Sí, sí, no, vull tenir una de pestanyes obertes que el crom no donava l'abast, eh? Bé, si us sembla bé, actualitzem tota la informació d'aquesta finca, que és el Mas Morera, que és obra de l'arquitecte modernista Ignasi Oms i Ponsa, a qui se li va fer l'encàrrec l'any 1905. La casa necessita certes reformes si s'hi vol entrar a viure. Vull dir que això s'ha de tenir en compte a l'hora de comprar una propietat, si a més necessites fer llavors una inversió extra per entrar-hi.
Que a més, en el cas d'una casa modernista no és només fer una inversió, sinó que hi ha una qüestió de permisos,
clar.
Perquè és una casa al final històrica i que forma part de la història i la tradició del país, que
no
se't complica molt, eh?
Això en Raúl
no ho sabia tampoc.
El Raúl se la va comprar endut per la il·lusió
tot.
I després devia descobrir la paperassa que implicava canviar només un marc de la porta i va dir, mira, saps què?
Ho deixem i ja està.
Rosalia, tallem.
Per cert, si algú està interessat, sapigueu que l'assessor que porta aquesta operació és en Juan Rubiralta Tamborero, és ell qui us atendrà. Ho dic perquè a l'anunci hi ha una foto seva.
Tot és guapo, Juan. Diu,
és un noi amb barbeta, deu ser un noi d'uns 30 anys, i bé, és el que us assessorarà al llarg de tota la venda.
I qui s'emportarà una comissió si es ven la casa,
sí, no?
Això sempre funciona així.
Entre un 1 i un 3%, no?
Clar, però imagina't, un 3% de 2 milions... Et surt bé, eh?
Sí, vull dir
que... En Juan vol vendre.
Vull dir que en Juan es va posar guapo per sortir a la foto. A mi em transmet confiança, en Juan.
És que és la seva feina.
Vull dir...
Ell t'ha de transmetre això perquè la compris.
Sí, el truqueu, que no direm el mòbil per antena, però que està a la web...
Bon detall, Roger. Has estat bé aquí.
No, és a dir...
De vegades, mira, tens detallets.
Bueno,
no.
Un ha estudiat periodisme i sap fins a quin punt. El preu d'entrada, 2,2 milions d'euros. Això està una mica per sobre de quan ho va comprar. Aquí haurem de veure si ho pot... si ho aconsegueix vendre per aquest preu.
Barato per la casa que és i no és broma, eh?
I estic segur que tant en Rau com en Juan tenen ordres de poder baixar una miqueta si hi ha una oferta i amb cara i ulls.
Però vols dir que el Juan ho parla amb el Rau directament? Això, jo crec que el Rau no sap ni que aquesta casa no està venuda. Li porta la seva gent.
Home, en Rau devia dir, encara tenim lo de Manresa? Amb el... Hòstia, això ens ho hem de treure de sobre ja? Perquè és que ni anem, no l'estem ni aprofitant.
No, està fent malbé, eh?
I són 2 milions d'euros invertits.
Jo aquest matí he trucat en Juan.
I què s'explica, en Juan?
He parlat amb ell, molt simpàtic. M'ha dit, perquè jo li dic, però va ser en Rau que et va trucar i et va dir, escolta, Juan, que tinc una casa a Manresa que m'agradaria vendre. Mm-hmm. M'ha dit que això no m'ho podia dir. Però sí que m'ha dit que la casa té moltes visites.
Sí.
Cosa curiosa, perquè, clar, 2 milions d'euros no el sé tothom, el compte corrent.
Mm-hmm. També però... pots visitar sense tenir-los, eh?
Sí, no, i tant.
Jo hi aniria només per fer el xafarder, eh?
És que hauríem d'anar.
Però
és que
podríem
anar. No seria la primera casa modernista que jo visito només per fer el xafarder.
I és preciosa.
Seria la primera de Rosalía i Raúl Alejandro.
Això sí, Aina, hi hem d'anar, tu i jo.
Sí, jo també vull venir, que acabo de dir.
Perdona, Marta. Aquí a Manresa.
Vols venir, Roger?
No, si aneu vosaltres, jo m'esperaré aquí.
Jo truco el Juan i agendem una visita.
Agendem-ho, sisplau, eh?
Ens fem les riques. Ens posem unes ulleres de sol, ens posem una gorra.
Llogueu un cotxe de gama alta.
De luxe.
Perquè, clar, segons amb quin cotxe arribis, potser no...
Creus que el meu Nissan no compensaria?
Bueno, ben net, potser sí. I el portes. Bé, clar, estem parlant de 3.100 metres quadrats construïts, que això és una autèntica bestiesa, construïts, 10 habitacions, banys, salons, sala de jocs, té un saló de ball, i a tot això hi hem d'afegir un celler, un estable per cavalls... I una capelleta, una capella.
Dius?
Tot això és el que té la finca Mas Morera, a banda d'una piscina i un jardí amb vistes a Montserrat.
I camps. És que són moltes terres, eh? Vull dir que la casa és un petit tros de la parcel·la.
El nou anunci, que és una de les novetats, ja han afegit moltes més fotos de les que hi havia abans. I es pot veure a dins que no està pràcticament moblada. Per tant, per entrar-hi a viure, aquí necessites fer una bona inversió.
De fet, aquest matí he parlat amb el Regió 7, que són els que van publicar tot això i ho han seguit des del principi. Concretament he parlat amb la Gemma Camps, que és periodista del Regió 7 i qui fa aquestes notícies, i m'ha dit que quan es van publicar les primeres fotos hi havia més mobles que ara. És a dir, que els han tret...
Ai, en Raúl ha anat buidant.
Potser s'han dut el moble.
Ara un armari.
Els està col·locant per Wallapop.
La tauleta de nit...
per...
I a més van contactar amb alguna constructora de Manresa per parlar de possibles reformes, però tampoc va acabar de tirar endavant. Van fer només com una valla fora. Tot això m'ho ha explicat la Gemma Camps del Regió 7.
Sí.
Però és que van quedar aquí, no van fer res més de reformes.
Mm-hmm. És que van anar tres vegades, ens van explicar també la gent de Regió 7 en el seu moment. Vull dir... Que és que van anar en comptades però, ocasions.
Creieu que la van estrenar a la casa, per això?
Vols dir si van follar? Marta, sí. Estàs molt guarra últimament, eh? Jo crec... A veure, aquesta casa...
Si estaven bé, ve de gust estrenar.
Amb aquesta casa, que és una poesia, home, jo espero que hagin follat a cada habitació.
Clar, és un... Van deixar-ho al cap de poc, no?
Jo et diria...
No van tenir temps, eh?
Però ja saps que entre ells el que hi havia era una gran passió, eh? Ja, un gran foc.
3.100 metres quadrats, eh?
Hi ha un saló que convida especialment, per mi.
Qui
és
deix,
el que té aquesta vidriera com amb que té un balcó i amb vistes a Montserrat.
A mi m'agraden les escales, perquè les escales tenen aquesta barana meravellosa, fantàstica, supermodernista, amb els vitralls, que penso, aquí un quiqui de peu...
Sí,
això hauria de ser un museu.
Sí.
Sí, és que és un palau, aquesta casa.
Sí, 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 per això està protegida, perquè realment ningú foti cap desgràcia aquí amb unes obres.
És patrimoni cultural, de fet.
Si us ho esteu repensant o tal, en Juan ha deixat una petita nota per acabar de convèncer el comprador al final de l'anunci. I ell ha escrit, diu... Estem davant d'una propietat única que no només és una finca de luxe, sinó una experiència de vida inigualable rodejada d'història, bellesa i exclusivitat. I acaba dient... Contacta amb mi per a més detalls o per programar una visita privada i fes de Mas Morera la teva nova llar.
Creus que quan parla d'una casa amb molta història... S'està referint a que és una casa modernista del 1905 o s'està referint als quiquis que han fet la Rosalia i el Raüellà, que per mi són molt més importants.
Per mi tot és història, al final.
Tot. Convius amb... Sí, sí, amb tots aquests...
records.
A tots aquests records que segueixen voltant per allà. A veure, Aina, alguns detalls més després de parlar amb la periodista que ha explicat aquesta notícia.
Sí, és que parlant amb la Gemma Camps m'ha confirmat que la casa no era de tots dos, que això ja ho sabíem.
La propietat, el registre de la propietat, consta que està a nom del Raúl Alejandro.
Però, clar, quan ho van saber, els va sobtar i van treballar en una hipòtesi que a mi m'ha xocat molt.
I llavors, aquí és quan vam mirar com era i ens va arribar aquesta informació de que possiblement era un regal que li volia fer ell a la Rosalia.
Clar, però quin regal?
Que l'havia comprat ell... per regalar-la, per fer-li de regal de noces amb la Rosalia, perquè la idea és que s'havien de casar. Clar, en el moment que la parella trenca no té sentit.
Regal de noces?
Ah,
això no ho sabíem.
I és a mi... Jo necessito establir una cronologia dels fets.
Mira, avui ens discutíem també sobre aquest tema, perquè m'inquieta un punt.
Posem-hi anys.
Ells comencen a finals del 2020, d'acord?
Sí.
Anuncien que estan junts de cara, diguéssim, a tothom a la galeria el 2021.
Sí, nòvios.
Nosaltres descobrim que es casen amb el videoclip de Besos que es publica a finals de març del 2023... I ella, quan fa la promoció d'aquesta cançó i ho explica, només 6 mesos abans de deixar-ho, perquè ho deixen el juliol del 2023 també, del mateix any, en aquesta promoció a programes com El Hormiguero, per exemple, ella comenta que el Rau li demana per casar-se un cap d'any. Llavors, aquí el que a mi em suscita és que li demana el gener del 2023, 1 de gener del 2023, i 3 mesos després ens ho expliquen, però llavors no quadra amb la informació de que sigui un regal de noces. Aquesta casa es va comprar a l'inici del 2022. Per tant, podria ser que fos el 2022, l'1 del 2022, l'1 de gener del 2022...
El cap d'any del 22.
Que li demanés per casar-se, però penso...
Jo
per què t'esperes
no.
Un any i mig a dir
si
que
era una sorpresa?
Promès?
I si en Raúl va veure tan clar que li demanaria matrimoni aquella noia, que ja ho va comprar tot i va tenir un any de preparació de com li demanaria matrimoni?
No, perquè nosaltres ja sabíem que tenia aquesta casa.
De fet, hi ha fotos de Sant Valentí o el dia abans de Sant Valentí del 2022 junts en aquella casa, o sigui, la nit de Sant Valentí la van passar...
I, encara, i segur que encara no li havia demanat matrimoni.
A mi m'estranyaria molt, perquè podria haver estat que fos el cap d'any del 2022, però per què t'esperes un any i mig a dir-ho a tothom? En un any i mig ja has muntat tota la boda, a no ser que, com que sabien que venia el Motomami Tour, etcètera, se'ls compliqués. Ens falla aquest moment, que no sé si va ser cap d'any 2022, cap d'any 2023, i realment seria molt significatiu per saber si aquesta casa va ser o no un regal de noces.
Quin gran casament hauríem tingut, eh?
Pues sí, és una gran pèrdua per la societat.
Sí.
Veig, Aina, aquí, que ja ho investigarem, això, i us ho explicarem, però que hi va haver un canvi sobre aquesta finca el 13 de febrer del 2025, per tant, fa 15 dies, més o menys.
Sí, hi ha hagut algun canvi, poden ser molts tipus de canvis, això, però sí que estan passant coses.
Va. Però quina mena de coses?
Però això,
És a dir, surt
dir
en
canvi.
Nosaltres... Aquí mirant el registre de...
Exacte, amb la referència catastral, que és com el DNI d'una casa...
No, no, hem fotut una... un xafastre. No hem, entrat fins a la cuina.
Clar, m'ha estat defanejant perquè és informació que està penjada al registre de la propietat, clar, i tu pots consultar. I llavors hem vist que hi havia com uns informes de, això, en data del 13 de febrer d'aquest any, conforme hi ha hagut algun canvi en aquest registre catastral, no? Vull dir, poden ser canvis de moltes coses, des de modificacions de parcel·les, poden ser moltíssimes coses.
Que s'estigui reparcel·lant la finca perquè potser hi ha una part que no es vendria, que potser hi ha unes obres que afecten una part de la finca, yeah, i hi ha un avís, i amb l'Aina estem intentant veure quin
accedir
és aquest canvi
que
es va produir el 13 de febrer d'aquest 2025.
Mare meva.
Passés alguna cosa grossa.
Juliana, ens mereixem un vídeo dels teus allà, eh?
Clar, però fes-lo, eh?
Es pot,
sí,
es pot fer.
No des de ves. Fora.
Ho farem, ho farem. Tot ho farem.
Home, així ajudaràs en Juan a vendre-ho.
Tot ho farem.
A veure, podeu parlar amb en Juan i dir...
T'emportes si una comissió, una també.
I potser m'enduc també una cita, perquè el Juan és mono.
No, no. De fet, barba perfiladeta,
ara
filadeta.
Està molt de moda fer vídeos dels pisos, no? Ho veus a Instagram,
sí,
i això, que... De dir, tenim un pis en venda, us anem a fer un tour.
Sí. I també... I que el faci la Juliana, és que
això...
Què millor?
Ara trucarem.
Sí. Ara ens passes el mòbil.
Dentro i miei occhi, guerra dei mondi, tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire, ma non credo vedo...
Aquesta és la cançó que en Fedez va defensar a San Remo, un festival que finalment va guanyar un altre artista, que aquí ja ens l'estimem, que és l'Oli. Ens havíem quedat amb la incògnita de si l'Oli acabaria acceptant l'encàrrec d'anar a Eurovisió com a representant d'Itàlia, i ara sí, sembla que el noi s'ha decidit, Aina.
Sí, sí, i ha decidit que no hi anirà.
Clar, això ho va mig insinuar, que no estava obligat a anar-hi.
I recordo que Aina Ostrell en aquest mateix estudi va dir hi anirà segur.
Jo vaig dir que guanyaria San Remo.
Sí.
I que, per tant, ell diria... Home, és que a mi em sembla gros que puguis anar a Eurovisió i no hi vagis. Quan, a més, sí, a més, quan tu et presentes a San Remo, vale que és veritat que no tens per què anar i que això ho has de confirmar tu després. Però, bueno, vull dir...
Ens pensàvem que s'estava fent l'especial, aquest noi.
Totalment, que seia pregar,
sí, 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 sí,
però...
Feia el final... que volia la súplica, sí.
Clar, com... Què ha dit? És a dir, quina explicació?
Clar, recordem que la RAI li va donar una setmana per dir si anava o no a Eurovisió. Ell ha esgotat fins a l'últim minut perquè va ser dissabte que ens va acabar dient amb un comunicat a les seves xarxes socials que no hi aniria. Us destaco quatre coses d'aquest comunicat, que és llarguíssim. Diu, al final has de fer el que sents, per tant ell ha decidit que ho sent així i que per tant no hi ha d'anar. Diu, no crec que us entristis que canviés els concerts amb motiu d'Eurovisió, però crec que fermament que necessito connectar-me amb tot el que m'està passant abans de mirar més lluny. Recordem que aquella setmana d'Eurovisió ell la tenia plena de concerts i ha decidit que prefereix prioritzar aquests concerts que canviar tot el que té programat per anar a Eurovisió. També és veritat que no ha sorprès del tot aquest comunicat, perquè tot i que sí que té molts fans, i recordem que això, que aquesta setmana d'Eurovisió la té farcida de concerts i que per ell és complicat, aquests dies també se l'ha conegut més mundialment i també s'ha tirat d'hemeroteca i s'ha recordat que té cançons molt masclistes i homòfobes.
Hòstia, quin giro! Serem equip de l'Oli aquí, eh?
Sí, ara sí, sí.
Però quina mena de cançons homòfobes?
Doncs té missatges absolutament... És que són molt lletjos, eh? No crec que es puguin ni dir per la ràdio, doncs perquè no. Són fora de lloc absolutament.
Uau.
En textos de les seves cançons, que si les voleu recuperar són de quan ell tenia 18 anys, per tant fa alguns anys d'això. Ell ha dit que se'n penedeix, però clar, tot això s'ha fet viral. Ja sabem com va aquest món. Mm-hmm. I a banda d'això, ell també canta amb molt autotune i Eurovisió no ho pot fer, per tant potser no se sentiria còmode tampoc amb això.
Per tant, Eurovisió està prohibit, l'autotune?
Sí. I els cors gravats també.
Ah, bueno.
Ha de ser tot en rigorós directe.
Uh-huh. I ara què farà Itàlia?
Doncs la RAI ja ha confirmat que serà Lucio Corsi qui vagi a Eurovisió, que és el segon classificat de San Remo, que canta Volevo essere un duro.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro, disputo lo scippatore che t'aspetta nel buio. Il re di porta portese.
No sé com li anirà, però quedarà per sobre d'Espanya, segur. És la meva aposta.
Jo també ho crec. Veurem com li va. Ell ha dit en un comunicat que està molt feliç d'anar-hi i que dona gràcies a tothom pel suport.
Però ell també hauria pogut dir que no?
Sí, 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 tant.
Fins que li toqui en Fedez. És el que nosaltres volem.
Exacte, que vagi renunciant fins a arribar al sisè, no?, que va quedar en Fedez.
Cinquè, crec, però ell ha dit que sí de seguida.
En Lucho segur, eh, ja?
Sí, sí, sí.
Molt a favor,
doncs.
Confirmat per ell i per la RAI.
Anirem a Itàlia aquest any.
Sí, toca, toca. Aina Ostrell, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. Va, 5 minuts i arribem a 1:15. Parlem de l'Esther Expósito, l'actriu madrilenya de 24 anys, que es va fer coneguda per Élite. Just ahir la Marta ens va explicar que se l'havia vist embolicant-se amb un actor de La Sustància, en una discoteca, devorant-se el coll.
Uf, realment... durant-ho tot.
Bé, heu somiat aquesta nit?
No, jo no he estat bé. Jo últimament tinc molts malsons.
Ah, malsons, de veritat.
Sí, sí.
Sí, jo també he somiat unes coses més rares.
Sí? I és per culpa segurament de l'estiu.
Li demanava un guàrdia civil que havíem coincidit en un bar si ell em podria posar una multa de trànsit si jo l'adelantava 140 per hora. Li feia jo aquesta pregunta
perquè
a guàrdia
civil. Perquè és una pregunta
civil.
Que tu podries fer de veritat.
No,
són
és que
coses
me
que
la segueixo fent. Perquè l'altre dia vaig...
Si
perdoneu,
us somies amb policies, de veritat.
Perdoneu per si ens està sentint algun mosso. Pregunta seriosa. La Guàrdia Civil té poca... És a dir, en tema de trànsit no el gestiona.
Sí, no acaben d'ocupar-se en ells.
Exacte, a Catalunya. I l'altre dia vaig avançar, sense excés de velocitat, un cotxe de Guàrdia Civil.
Et vas llevar malote.
Sí, soc Mario Casas.
I vaig pensar, si avancés aquí molt passat, a més velocitat del compte, ells podrien parar-me o no poden parar-me perquè això no ho porta els Mossos d'Esquadra.
No és el seu terreny, diguéssim, no ho sé.
I avui he somiat això.
Ai, és que has de passejar més.
És la meva inquietud dels últims dies.
Vols dir que t'agrada fer el nostre programa?
Sí, sí, m'agrada.
I t'agradaria més fer un que no surti de policies?
Alerta policial, a mi m'agrada, que ho fan a Max.
Jo no sé ni què és.
Jo, afortunadament, tampoc.
Bueno, res, això, a veure, teniu novetats de l'Expósito?
Doncs sí, tenim novetats sobre la seva vida privada i, en realitat, d'altres àmbits de la seva vida, perquè l'Esther ha decidit parlar en un podcast. Un podcast que, de moment, no s'ha acabat de viralitzar ni acaba de petar-ho. Ja us aviso.
Bueno.
El cas és que estic jo ahir, mentre el Roger segurament ja somiava que es trobava un guàrdia civil en un bar.
Sí, en un bar de Vic.
Jo estava fent la meva jornada laboral a TikTok i de sobte m'apareix un vídeo de l'Esther Expósito parlant amb dues dones en un espai que de sobte veig que no identifico i amb una estètica com informal de vídeo de YouTube. Un vídeo que, a més, era molt poc viral. Vull dir, l'havien vist jo i la mare de l'Esther Expósito. Però tenia 20 likes. Jo em vaig quedar una mica estranyada perquè no ho situava i jo estic pendent de tot, normalment. Dic, aquí passa algú raro.
Home, és que no és normal,
se m'estan escapant coses i això sí que no ho puc tolerar. Així doncs, vaig entrar a YouTube a buscar l'episodi llarg on sortia aquest tall de xarxes. Un programa que s'emet a YouTube i que es diu Cover lo seràs tu.
Hosti, no em sona.
És normal, només té 390 subscriptors.
Però molt fidels, segurament, eh?
Primer episodi publicat fa un mes, el 10 de gener.
Bueno.
A mi aquí ja tot em comença a grinyolar. Dic, jo no estic entenent res. Les dues impulsores d'aquest podcast són actrius, la Carla Pulpón i la Cristina Albazar, que havia aparegut a Lo Serrano o alguna altra sèrie, però que fa molts anys que no fa res de pantalla. La nació...
Ui, beu aigua, beu aigua.
Estàs amb un neguit.
Tinc un neguit que se m'ha quedat aquí la tràquia.
Ara portem aigua.
La descripció del podcast. Dues actrius amb un talent indiscutible que encara no han aconseguit els triomfs que tants desitgen. Quins passos han de seguir perquè per fi la sort les somrigui? Un programa que barreja les converses d'aquestes dues noies amb personatges que podrien interessar-nos, a nosaltres de moment només ens interessa l'Esther, amb gags i altres escenes, no, com realment ben produïdes. 11 de la nit, jo allà al llit, descobrint tota aquesta informació sobtadament.
Això no ajuda a relaxar-se, eh?
I fent-me l'única pregunta possible. Per què l'Esther Expósito, una persona que fa poquíssimes entrevistes i una de les persones amb més seguidors a Instagram, vull dir, una de les actrius ara mateix més conegudes a nivell estatal, està asseguda al sofà d'aquest podcast, que acaba de començar i que no fa ni mil visites per episodi? Efectivament, només podia haver-hi una explicació. Que tingués una relació personal amb algú implicat al projecte d'aquest podcast.
Clar.
No vaig haver d'investigar gaire perquè durant els primers minuts de la conversa, després de parlar sobre taurons blancs una bona estona, ho expliquen. Resulta que una de les dues noies que presenta aquest podcast, la Cristina Alcázar, coneix l'Esther des que ella té 16 anys, perquè havia estat la seva professora i coach de teatre.
Para mí tiene mucho significado estar aquí contigo porque
sí, aquí,
¿vale?
aquí preparamos personajes.
Y pensé, lo va a petar. O sea, lo tenía clarísimo con 16
con
años.
Con mi cara naranja de base de maquillaje que me maquillaba.
Ya, tipo, ¿qué pasa?
Mi base naranja, mi eyeliner de Choni.
Creo, era
y me acuerdo que ella me decía... Esther, tienes que chequearte el color de tu base porque no es tu color.
A mí me gustaba mucho cuando llegabas, que llegabas siempre de gimnasio y luego venía tu madre a recogernos o tu padre, que sí. Tu madre está ahí.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando empezó a hacer pruebas, ¿tú te acuerdas, Cecilia, cuando de repente íbamos con el coche que me llevas a casa y luego me decías, pues he hecho esta prueba, pero no le han dicho nada, no le han dicho todavía nada, es, ¿no? Y yo te decía, ¿te acuerdas que te decía? Tranquila, que cuando le digan que sí, va a ser sí para siempre.
Mira, tenia raó.
Tenia raó. Van saltar-ho. Misteri resolt. La cosa bona, com ja haureu notat, jo crec, és que es nota que fa gairebé 10 anys que es coneixen, que tenen molta confiança, que es tenen, sí, que tenen una relació realment de que s'han anat veient i s'han anat explicant coses, perquè la conversa flueix bastant i s'atreveixen elles, les noies, les anfitriones, a fer una mena de preguntes personals que jo crec que molts reporters no voldrien mai demanar. Però primer, abans d'entrar en els detalls de la seva vida privada, descobrim quins són els nous passos professionals de l'Esther, que a mi també m'ha sorprès i que en parlen una bona estona.
Quiero seguir, creo que me falta mucho por hacer aquí en España, entonces seguir haciendo mucho cine en España me apetece, y también trabajar en más sitios fuera. Por ejemplo, me voy a ir ahora, bueno, el año que viene hay algo en inglés.
Ah, qué bien.
Entonces me voy a ir ahora un tiempo a Los Ángeles.
¡Hala! Que no te haga el coach.
¿Eh?
Que no te haga el coach. Cristina.
¿Por qué no?
Porque va a clases en inglés.
Porque todavía no sabes inglés.
No, bueno, se ve que tengo mala pronunciación.
Tenim l'Esther amb un pauet a Hollywood i jo, atenció! Ui! Vull fer una aposta.
Yeah.
Estàs mirant a càmera, eh?
Vaig a apostar.
Sí.
La meva aposta és que Esther Expósito es quedarà ja per sempre a les Amèriques i serà una de les poques actrius espanyoles que destacarà realment a Hollywood. Dit d'una altra manera, serà la nova Penélope Cruz.
Hòstia.
I crec que no falta gaire perquè això passi. Jo crec que en menys de 2 anys la tenim ben establerta allà a Los Angeles, en un apartament. Això és el que jo penso.
Tu això...
Però no tens cap informació, eh? Sobre algun projecte molt gros que sigui una pel·lícula que prometre molt el 2026...
Més enllà del que ella diu, de que ara li ha sortit un projecte en anglès que anirà a Los Angeles, no sé res més. El mateix que vosaltres. Però a mi, aquest petit inici ja d'ella en aquest món més americà...
Però no us va passar amb l'Úrsula, també, això?
I amb l'Úrsula Corberó...
Però no...
S'ha frenat una mica, sí, no en el sentit.
I jo crec que també voluntàriament, eh? O sigui, que ella ha posat el fre.
Mira... L'Úrsula té gairebé 10 anys més que l'Esther.
Uh-huh.
Ja està, l'Esther ha anat molt més d'hora i jo crec que això amb ella li donarà un avantatge també.
No, no, apuntat
no ho sé,
a
les
apostes. Aquesta porra perquè... que costarà molt de definir,
sí,
també
sí,
diré.
Ha jugat bastant fort aquí.
Si al cap d'any del 2027 l'Esther segueix aquí fent putes sèries sobre vampireses amb directors espanyols, clarament jo no hauré encertat.
Molt bé, doncs ho veurem.
Tornant al present i al podcast que ha visitat l'Esther, li pregunten, atenció, m'ha encantat,
sí,
si
sí.
Rep fotopolles.
Hòstia. A ti te mandan fotopolles?
Me mandarán, pero es que no veo, no miro las solicitudes de mensaje.
Qué bien que no veas todo eso, ¿no?
A mis amigos les llegan amenazas de muerte a Momo, mi amigo Momo,
¿sí?
¿Tú lo conoces?
Sí.
Le amenazan de muerte
¿por qué?
Por ser mi amigo y estar conmigo. Y hay chicos, hay... pirados, que se creen que estamos juntos, entonces le amenazan y le dicen déjala o voy a ir a por ti, no sé qué, cosas así.
La por que a mi em faria parlar sobre la meva vida privada o parlar sobre nòvios. Si sé que els meus amics estan rebent amenaces de mort, de sonats que ni coneixes, que es pensen que estan amb tu. Mira,
això vol dir que ella també en deu rebre, d'amenaces de mort.
Pobre Esther.
I ni les
sort que no entra els missatges.
Sí.
Perquè ella deu ser un cau de merda pobre. Tot i així, com que ha estat tan còmode, jo crec que s'oblida una mica de totes aquestes fronteres que de vegades posa justament per protegir-se de sonats, com la gent que la segueix a l'Instagram. Com que ella està així tan còmoda en aquesta entrevista, respon molt obertament a una pregunta que s'atreveixen a fer-li i que ens resol alguns misteris que justament plantejàvem ahir a partir de saber que s'havia morrejat amb un noi en una discoteca.
¿Has hablado del amor? ¿Ahora? Acabas de decir, se piensan que estoy junto.
Ah, sí, hablamos del amor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien.
Muy bien.
Soltera, felizmente soltera. Sí.
Ah, ¿estás soltera?
Sí, soltera.
Estás soltera, enamora. Por eso ya no se enamora.
Estoy soltera y muy bien, ¿eh?
¿Estás bien?
Me hacía falta.
¿Sí?
Sí, porque tú sabes que yo he sido de novio, relaciones más o menos largas. Y me apetecía y necesitaba
yo creo que está
estar
muy
conmigo.
Bien. Está muy
y pasármelo bien y ya está.
Qué bien que hagas
sí.
Eso.
Sí, sí, sí.
Me alegro muchísimo.
Ay, que bé que estigui bé, tu.
Sí.
No?
També et diré... No seré jo qui digui que està de nòvia amb el noi de la substància. Però, quan van gravar aquesta entrevista? és previ al 14 de febrer, que és la data que tenim apuntada del morreig.
No sé quan es va gravar, però es va publicar fa 2 dies.
Però de vegades aquestes coses es graven amb 15 dies de marge, eh?
Sí, sí, potser sí.
Què vols dir, que potser ja no està soltera?
Home, no crec que en 2 dies ja tingui nòvio.
Crec que segueix soltera, el que passa és que va... Està envoltada d'il·lusions, aquesta noia.
Sí.
Jo crec que folla sense parar.
Sí, però que també s'il·lusiona, que no és només follar per follar.
Sí, és una romàntica, jo crec.
Jo també crec que és addicte a l'amor.
Allò en aquell coll anava més enllà del sexe.
Allò era una passió.
Mira, jo contenta de tenir-la soltera, que ja és un titular... perquè així dit, ara feia molt que ella no deia estic soltera i amb aquesta confiança i aquesta naturalitat, però a més ens confirma que ha tingut relacions molt llargues. Diu, sigo de novios, y de relaciones muy largas, diu, sigo mucho de novios. Llavors ja, de nou, torneu-me a imaginar jo estirada al meu llit, ja 12 de la nit.
Quina aventura,
el Roger ja havia somiat amb lo del guàrdia civil, fotia hores. Jo totalment capficada en aquest nou univers.
No m'heu preguntat a mi què he somiat, veig que no sóc important.
Què has somiat?
He somiat que participava d'alguna manera en un concert de la Shakira.
Hòstia.
Aquest és el millor somni que es pot
tenir. Era increïble.
Com a part de l'estaf, entenc.
No ho sé, no acabo de saber ben bé.
Ets ballarina?
Potser sí.
És per què ahir vas estar escoltant alguna cançó de la Shakira?
No, gens.
Mira,
tu sí.
Efectivament. Jo ahir vaig escoltar Dónde están los ladrones,
el
seu disc del 1998.
N'hi ha molts de bons, ho sento, eh? I les de la intuïció han fet 18 anys, eh?
Sí.
Per 2 anys.
Ja?
Major d'edat.
Creo que empiezo a entender.
A disfrutar.
Que los desde antes de nacer.
No, però Dónde están los ladrones, per mi és un disc que no té ni un skip. O sigui, ni una cançó que passis. És com estar a casa, és llar de foc encesa. Bé, els exnovis de l'Esther, perquè això va així. Jo ahir, a casa, després d'haver escoltat tota la tarda Dónde están los ladrones, veient que l'Esther deia que ella era mucho de novios, dic jo, quines parelles. A mi em ballaven alguns noms. La veritat és que hi havia coses que no tenia controlades. Per tant, vaig teclejar i vaig investigar. Els exnovios de l'Esther, almenys els que ens han arribat, són 3. El primer, que sí que segurament el tenim tots més presents, Álvaro Rico, que és l'actor amb qui compartien escenes a Élite i que, de fet, a la ficció també eren parella, que van estar junts des del 2017 fins més o menys al 2019. Després, el 2019 mateix, comença amb un altre actor que es diu Alejandro Spietzer i estan junts fins al 2021. Tot això són relacions que ella mai va fer públiques a les seves xarxes socials, però que sí que se sabia per fotos de paparazzis i per diversos seguiments. El 2021 deixa'm aquest Alejandro, diu, Ale, sí, ho hem de deixar. I comença amb el Nicolás Furtado.
Sí, jo els haig de buscar, perquè aquesta
un
gent...
Un altre actor...
Sempre és ella la més famosa, oi?
Uruguaià, sí, sempre és ella la més famosa, ara tots estan boníssims.
Nicolás Furtado, actor uruguaià.
I ho deixen el 2023, es diu que, perquè els dos tenen molta feina, que estaven molt enamorats i tal, però que realment va arribar a un punt que tots treballaven tant, que jo això m'ho crec, perquè estàs allà 5 mesos gravant i liant amb altres ficcions... I ho deixes.
Però, bueno, tampoc... Per mi no és suficient. Si t'estimes molt, vols dir que ho deixes per
en
feina?
En Risto i la Grècia se suposa que ho han deixat pel mateix, eh? Perquè la gent els ho ha impedit.
Clar, però una cosa és la Grècia, que fa que no treballa d'actriu des del 2011, i l'altra és l'Ester, que realment fa rodatges de 6 mesos a Mèxic.
Ells ho sabran,
però bueno, sí. Clar, però en Chino Darín i la Úrsula també.
També treballen molt.
A partir d'aquí, l'Ester l'hem anat relacionant amb Miguel Bernardó durant un temps i també amb la seva estilista, la Nini Vélez. Ara, gràcies a aquest podcast, sabem que de moment no té ni nòvio ni nòvia com a tal, després de tants rumors de gent dient que la Nini era la seva... No, la seva nòvia, deia la gent. Doncs de moment sembla que no és així. Està divertint-se.
Ai, que bé.
I gaudint després d'haver empalmat realment molts nòvios, eh? Perquè aquesta noia l'hem tingut en jornada intensiva de noviatge. Hòstia, del 2017 fins al 2024.
Era una tarzana.
Ella era una tarzana. I després el Roger això ho sap, el Roger va fer això mateix.
Aviam.
I després la desintoxicació, has de passar molt temps soltera després de tants tarzans.
Clar, jo estic recuperant una mica per equilibrar la balança.
Quants anys fa que estàs solter?
Mira, jo vaig estar emparellat del 2006... Uau!
Fins?
2018.
Saps diferents que... nòvies, eh?
Mira, diferents nòvies.
Diumenge
són
vaig veure la meva
anys,
mare i em va preguntar tot això que diu en Roger. És real? I jo sí.
La
no
gent
fa el personatge, la gent es pensa que
diumenge,
si dius mentides.
Diumenge amb la família també em van dir... La Juliana, te li dones permís per dir tots els noms de les teves ex?
El teu historial?
Dic no.
No.
La veritat és que no, i ho repetiré en antena perquè li quedi clar. Però clar, van ser 12 anys.
Llavors encara
no ho he pogut equilibrar. No. I ara estic amb mi mateix.
Molt bé.
Doncs estàs igual que l'Esther.
Retrobant-me, perquè des del 2006 que jo no havia pogut quedar amb mi.
Quan tenies parella també somiaves amb guàrdies civils?
No, somiava
que... No, és una cosa bastant nova.
Sí, somiava que per fi el deixaven. Això somiava.
Tira. 5 minuts i arribem a 3:15 del migdia. Això no és veritat, el que acabes de dir.
I una polla com una olla, vamos.
Ah, jo tenia una investigació que veig que no entra avui.
A més, molt llarga, Marta, ja veig que tu també vas tenir un moment de posseïmenta.
No, demà en parlem en calma, perquè és que té tela el tema, eh?
És bèstia.
Vull dir, torna a sortir un nom que ja vam parlar fa uns quants dies, que és la Clàudia Babel.
Sí.
Que és... Bé, demà, amb tota la calma.
L'exparella de l'Iker Casillas.
Sí. I ara
que estaven tirant tot de nois que han estat infidels i deslleials. Déu-n'hi-do.
Demà, amb tots els detalls d'aquest tema, ara fem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda, que ens porta una investigació sobre la relació de Tom Holland amb Catalunya.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Bé, 3:15 del migdia. Estàvem ara mirant com està la colònia de Leo Messi que vam comprar fa uns quants dies.
Et vas gastar una pasta.
Molt.
Per fer l'olor d'en Messi, de moment, aquest perfum no ha arribat.
No tenim el seguiment de pedido, no sabem on és.
És una estafa.
Estic ara patint a veure si m'han clonat la targeta o alguna cosa. Quan arribi, la provarem i us ho explicarem.
Informa'ns.
Sí. Jaume Miranda, molt bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, i tu?
Bé, me sap greu lo de sa colònia d'en Messi, perquè
també.
Jo som molt fan. Sí. Jo a mi m'agrada molt usar-se de Bustamante. Soc bastant asidu.
Per fi el nostre tema preferit de nou sobre la taula.
Sí, la compres, la tens allà.
Bueno, l'educa ara mateix posada.
No, no,
a veure.
Jo també et vull ensumar.
Ara potser faré lo suor, no ho sé.
No!
Què és? Sí? Com la descriuries?
A veure.
Fusta, dolça...
No, és dolça, és la típica olor de súper, em sap greu, perdó. Sí, no, és la típica olor de colònia estàndard.
Podria ser la colònia del Rei León, per exemple.
No sí. Ho sé, perquè no l'he ensumat mai, però per mi fas molta olor de net. És allò que dius, és el detergent o és la colònia?
Bueno, si podria
és bona
estar
senyal.
Faig olor a lleixiu, potser, no?
No, però vull dir que és relativament neutre, que no és una olor amb molta connotació.
A veure,
m'agrada.
Amors, val 7 euros a qualsevol supermercat. Vull dir, no podem demanar on no hi ha.
És en positiu, el que dic jo.
Totalment, i ell és el que reivindica el Bustamante, que fan un producte justament que és assequible per tothom,
sí.
Que té aquest punt de neutralitat. Justament com a algo positiu,
sí,
de dir...
I que no em bafa, no?
Pot agradar a tothom, saps?
Deixeu-me fer un apunt pop. Heu d'usar es bàsic de dia, perquè és de nit sí que fa més olor, aquesta olor com més de matxirulesco, d'Axe, allò no ho useu mai.
És que en Bustamante va lligar, suposo.
Sí,
sabeu que són formats de colònia, de dia i de nit.
En té varis, però que després hi ha esport, també, que a mi no m'agrada, perquè bàsicament no faig esport. I és de dia bàsic, és que és més senzill, és més neutral, és més de net, per l'ho vist.
La de nit sí que és més intensa, més...
Sí, no sé què fa de nit en Bustamante, però a mi no m'agrada fer. No m'agrada fer aquell olor.
11 colònies té, eh?
11.
N'ha fet 11,
cada 10 minuts pots canviar de colònia.
Sí.
Bueno, ell ven una colònia cada 20 segons, no era?
Cada 6 o 7 segons.
Vols dir això?
Era una barbaritat.
Ell va dir això. Bueno, guanya molts més diners amb això que no pas amb la música.
Sí.
Evidentment.
Evidentment. Per mi no era tan evident abans.
Sobretot perquè amb la música...
Hòstia, jo estic veient els últims concerts de David Bustamante.
I no ho peta, no ho peta.
I, bueno, són escenaris petitons, a festes majors de poble, que està molt bé que hi han de ser.
Ah, sí?
No sé si... Li poden pagar molts diners.
Escolta, clar. Tot és un èxit si tu vius amb èxit.
Totalment.
O sigui que a favor d'ell.
Total.
Sincerament.
A veure, deixem en Bustamante i anem amb aquesta investigació que has fet de Tom Holland, que ha estat a Catalunya i que no és la primera vegada.
No és la primera vegada, efectivament. Tenc tota aquesta informació després de Tom Holland per Catalunya, a més, en exclusiva, que és el que mos agrada aquí, i vaig a començar per el principi, perquè totes les alarmes van sonar quan es mateix Tom Holland penjava aquest vídeo a les seves xarxes socials.
Hey guys, so exciting news. How would you like to come to London to spend the day with me on set of Spider-Man 4? We will fly you from anywhere around the world, put you up in a swanky hotel for 3 nights, give you £1,000 spending money, and you can see any show in the West End that you want to see.
A veure, així, fa uns dies en Tom Holland, que és l'actual Spider-Man, penjava aquest clip en el seu Instagram on precisament promociona l'imminent rodatge de Spider-Man 4. En el vídeo se'l pot veure a un Tom Holland en exterior, en aparença a un parc qualsevol, però si mos hi fixam, està a Sant Cugat.
I està guapíssim,
quin gir, és fantàstic.
Uau.
És increïble, sí, està guapíssim, cert, però bé, tampoc és gaire mèrit perquè sempre hi està. Però bé, el que és important per als nostres seguidors que no estan veient el vídeo, sí, poden veure Tom Holland xerrant a càmera des del parc Turó de Can Mates de Sant Cugat. O sigui, si tu l'has vist en aquell parc, és fàcil de detectar.
Això ho deduïm pel fons,
per
no?
Per fons, exacte. Està un exterior que podria ser qualsevol.
No, quatre arbres, però val, entenc
sí,
que...
Sí, podria ser Londres, si no saps sí, sí. Si no tens aquest
per tant, és,
parc
però és Sant Cugat.
Sí, jo com a detector de pop, vols assegurar que això és Turó de Sant Mates de Sant Cugat. A partir d'aquí, evidentment, he activat protocol d'investigació internacional per descobrir què cony hi fot en Tom Holland en el Vallès.
És la gran pregunta, aquesta. No sí, entenem sí, res ara mateix.
Ha vengut per oci, ha vengut per jugar a golf, com moltes altres vegades s'ha fet, ha vengut a menjar fricandó. Totes les opcions són vàlides, però gràcies a les meves investigacions d'alt risc vos puc confirmar en exclusiva que en Tom Holland ha vengut per motius laborals. És tan sexy aquesta cançó, però bé, continuo. En Tom Holland va venir a Barcelona per rodar un anunci a principis de mes, concretament el 6 i 7 de febrer.
Ah, ja està, ja ha marxat, eh? O sigui, no es pot quedar a veure gitanes de Sant Cugat, que són aquest cap de setmana, i són de les més multitudinàries. Hi ha més de 700 balladors. Fins i tot fan dos torns.
Doncs té pinta que s'ho perdrà.
Mare meva, però això és...
A no ser que torni.
Encara està temps, de venir, sí, d'agafar un petit vol.
Sí.
Escolta, clar, exacte. A veure si... Exacte. Jo l'únic que te puc dir és que hi va estar dia 6 i dia 7 de febrer i, a més, també te puc dir que estava rodant exactament, perquè el que feia era un anunci d'una marca de luxe que se diu Prada, crec que tothom la coneix, i que, per cert, en Tom ja ha estat ambaixador en altres ocasions d'aquesta marca. Vull dir que té sentit que ho torni a ser. Me diuen que la productora és 24/7, que és encarregada també d'altres grans produccions internacionals que s'han fet aquí, com el videoclip d'en Katy Perry, que se va rodar aquest estiu a Barcelona.
Amb l'Autònoma.
Amb l'Òscar Borca. Exacte.
El nostre millor mi, precisament.
Que, per cert, tindrem la Katy a Barcelona.
Sí? Ah, sí, el Palau Sant Jordi de Barcelona, no?
A veure com li va, perquè tothom està parlant molt de la seva flop era.
Sí, de fet...
La pobra noia que no acaba de remuntar.
És a dir, hi ha dubtes de si aconsegueix omplir el Palau Sant Jordi?
Bueno, d'ella, en general.
Ja.
Que potser no acaba de ser la seva millor etapa com a artista.
No.
I això que ella és l'autora d'himnes com Teenage Dream, que és de les millors cançons que hi ha.
Sí, sí.
Quin greu, eh? La vida tot passa, tu.
Sí.
Sí, és fort, perquè inclús jo potser no aniré en aquell concert. Sí, imagineu quanta gent...
Això és la història.
Vaig a mirar quanta gent l'està escoltant últimament.
Mira, el Mòbil Martí anirà segur.
Sempre hi haurà algú que escoltarà Fireball.
A veure, té moltes escoltes a Spotify, està a ser número 30, més o menys, de tot el món, amb millors escoltes, el que passa que és perquè per les reproduccions de les cançons antigues de fa 10 anys, evidentment.
A cada festa que es fa, es posa X de Girl. I això al final va sumant.
Mira, ella 60 milions.
Massa poc se posa, també t'ho diré.
Al mes, d'oients, a Spotify.
Una sóc jo.
I llavors hi ha Rihanna, no?, que són més o menys de la mateixa època i que, bueno...
I que fa anys que no treu música.
91 milions.
Sí.
Gairebé la... No la doble, però força més.
El teu xau necessitaves dir-ho perquè tu, com que ets tan fan de Rihanna, havies de reafirmar que
no,
ella guanya.
No, per veure que hi ha gent que aguanta...
És que van estar junts, el Roger i la Rihanna.
A mi m'ha agradat molt sempre i ha quedat això.
Sempre ho he pensat, que fèieu molt bona parella, segurament.
Sí.
Voleu que tornis a anunciar
sí,
Tom Holland? A mi m'agrada molt aquest parèntesi, però vos record que Tom Holland va estar rodant aquesta anunci de Prada precisament a Turó de Can Mates, per això després estava a Can Mates també les seves pròpies xarxes socials, però estic fatal avui. Bé, de fet, si mos hi fixam, en el seu vídeo d'Instagram, ell va vestit de Prada, perquè probablement el que va fer va ser aprofitar que anava ben vestit i anava ben maquillat per fer l'espot de les seves xatxes personals, m'explic? O sigui, d'això que dius, ai, mira, ja que estic maquillat, vaig a fer aquest vídeo que després d'aquí uns dies penjaré a Instagram. M'agrada. Però això no és tot, perquè una seguidora des que no surti d'aquí, na Laia, mos informa que va anar a passejar la seva gossa pasturó de Can Mates i se va topar amb la filmació. L'escoltam.
L'altre dia jo estava passejant per ja pel costat de casa meva i ho veig que a Sant Cugat i hi ha un turó, que és el turó de Can Mates, i estava passejant jo amb la meva gossa i vaig veure com tot un muntatge de càmeres, de gent, de, bueno, com si diguessin, rodant alguna cosa, i efectivament estaven rodant alguna cosa. I vaig veure un xaval corrent cap amunt, així com molt esbojarrat. Bueno, li feien, ok, Tom, perfect, thank you, again, cat. No vaig poder fer gaire bon reportatge perquè em van fer fora, perquè la meva gossa es va creuar, van haver de repetir l'escena, em van fotre bronca, em van dir, per qui no vagis. Però us puc assegurar que és el Tom Holland, perquè després de sortir la notícia al Tot Sant Cugat que Tom Holland havia vingut a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per tots els programes que feu. Cada dia sou els millors del món.
Home, gràcies a tu i... Bueno, sap greu també que t'hagin hagut de cridar l'atenció.
Sí, sap greu lo de Sagosa, però escolta, gràcies per compartir la informació i gràcies per compartir trastorn mental, perquè clarament aquesta Laia està tan esbojarrada com nosaltres. En qualsevol cas, aquí no s'acaba tot, perquè he aconseguit un testimoni d'algú que estava present i implicat en el rodatge i m'ha explicat com és en Tom Holland a les distàncies curtes.
Uau, mira, per favor! Jo no vull saber.
És que aquí
perquè
podem
cada
dur
vegada
una sorpresa.
Que m'expliqueu alguna cosa d'un famós és una decepció. Oh. I ja vaig dir que ningú m'expliqui res d'en Hansi Flick, això per començar, que per cert, li van portar un pastís finalment, eh? En Víctor Navarro, no sé si ho va aconseguir, però ahir en Flick va bufar les espelmes.
Hi ha uns vídeos que tu, Marta, és el que deies ahir per un de WhatsApp.
A mi em fa patir tant perquè ens deixarà.
És que ens pot deixar, eh?
Ens deixarà aquest
un
noi.
Un tio que ve d'Alemanya i es troba uns amb unes espalmetes a fora de la ciutat esportiva, amb un pastís i que el fan baixar del cotxe.
Perdoneu, aquest és un espai protegit. No parlem de coses heterosexuals, si us plau. Marta, sí que hi ha homes i dones famosos que no han sigut una decepció, com Sebastián Yatra, curiosament, que tothom diu que té un tracte increïble amb la gent amb qui treballa.
Massa, eh? Sobretot
però
si ets noia.
M'ha decebut per altres bandes, en Sebastián.
Sí.
Bé, Tom Holland, espero només que sentir coses bones.
Crec que hem d'afrontar la realitat.
No, potser.
Jo he parlat amb aquest testimoni protegit, que ha compartit hores i hores de rodatge amb en Tom Holland, i aquesta font protegida me confirma que en Tom Holland és adorable.
Aquesta mena de rumorologia, de, ai, és que és un déspota, és que després hi ha gent de tota mena, o sigui, vull dir-te, les
com
opinions...
Aquí ràdio, com aquí a la ràdio.
És que, clar, jo això també ho dic per protegir-me a mi, perquè tu parles amb, depèn de quines persones a TV3, ja et diran que sóc una retardada mental i una estúpida, i en canvi parles amb altres ja et diran que sóc meravellosa. Per què? Pues perquè amb algunes persones he estat maleducada i amb altres he estat educada.
No som iguals amb tothom.
Depèn, i no sempre tens el teu millor dia, i no sempre connectes amb la gent, i no, jo què sé... No?
Però quan ets agradable sí que diu molt de tu.
Sí, i més si ets el Tom Holland, que és una estrella internacional.
Exacte.
Sí, de fet, és el que tu dius, que és una estrella de gran potència internacional, de gran fama, reconegudíssim, deu ser insuportable, l'estrella que du damunt, i tot i així me diuen que és supersimpàtic, supereducat, pareix una tonteria, però que saluda a tot l'equip tècnic, sigui més alt el seu càrrec com més baix.
Ai, l'estimo.
Sí, això ja sabem que no tota celebrity ho fa. I que, a més...
Perquè és que ja estem parlant només de saludar.
No, de dir bon dia a tothom.
Però és que és, com, és tal i com me l'imaginava. Vosaltres
sí,
no?
Sí, I per mi era important perquè parla molt per la Zendaya també, que em sap greu perquè... Vull dir, no
que
ella
no és responsable, clar,
exacte,
del que fa la parella.
Però és veritat que té aquest punt també de dir-me con quién vas y te diré
no,
quién eres.
Sobretot que ens alegrem per ella, que tingui un home així al seu costat.
Sí. Tant,
perquè se'l mereix, també, eh?
Doncs sí, visca l'amor, nena.
Sí, és que, de fet, inclús me diuen que de tan mundà i senzill que és, que inclús resulta com una mica tímid. O sigui que a mi això me sorprèn una mica. També vos he dit, que, ara que nombrava una Zendaya, que és la seva promesa, recordar que una Zendaya, no ho he dit, però no hi era, Sant Cugat, no ha estat en el Vallès aquests dies. I si voleu, també vos puc recordar breument quina és la relació de Tom Holland en Catalunya, perquè no neix d'ara. Ell mateix ha definit més d'una vegada que Catalunya és un lloc molt especial per ell.
And what's interesting is that all of my friends in Spain are from Barcelona. I have one friend from Madrid. I've always been a big Barça supporter because I used to go to Barcelona all the time as a kid. And I was in La Ramblas in Barcelona.
Ha dit que és fan del Barça?
Quin accent que té, eh?
Efectivament.
Tom Holland, avui hi ha partit. Avui és un dia de partit. Sí,
igual
dona
per TV3, suposo que es ficarà a tres caps i escoltarà en Bernat Soler a Catalunya.
Ell
és
fan de la travessa.
Sí, no, a més, si busques...
Crims li agrada molt, també.
Sí,
eh? No
deu
entendre res.
Fan d'en Carles Porta. Per qui no ho hagi entès, bàsicament ha dit que és un gran admirador de Catalunya en general, que ha vengut moltíssimes vegades a Barcelona, que té moltes amistats, perquè recordem que, a més, és molt amic d'en Bayona, que resideix aquí, clar, efectivament, i que sí, és molt fan del Barça, i de fet, si busqueu per el seu Instagram, trobareu moltíssimes fotos amb camisetes del Barça com a que se les va canviant conforme se van actualitzant les samarretes.
Deu estar content amb en Flick, eh? També en Tom Holland. Sí. Me vaig a seguir immediatament, sí, que no el seguia.
Jo és que vos he de dir que no sé ni qui és en Flick, però jo he simulat, demència.
T'agradaria molt.
Bé, ben que recordat també, petit incís, que en els últims temps ha vengut moltíssim a jugar a golf, perquè és un gran aficionat del golf, una afició que jo desconeixia que podia ser afició. Però bé, també no hem d'oblidar...
un esport.
Sabeu que sí, no sé. L'any 2020 en Tom Holland va estar diverses setmanes a Barcelona per rodar la pel·lícula internacional Uncharted. Que resumidament és un blockbuster del 2022, és a dir, se va rodar en 2020 però se va estar en 2022, on Barcelona és una gran protagonista de relat i precisament per això se va fer una premiera especial de la pròpia pel·lícula a Montjuïc com a homenatge a la ciutat que és tan remarcable per el propi film. I de fet en aquesta mateixa premiere parlava així en Tom de Barcelona.
Barcelona is like a home away from home. I'm always happy to come back here. So I'm really delighted to be here, and obviously, you know, promoting here in Barcelona, in one of my favorite cities, is always a lot of fun.
Vos tradueix perquè sóc una estrella internacional. Barcelona és com una casa lluny de casa, sempre hi he de tornar, content de promocionar la pel·lícula aquí, perquè Barcelona és una de les meves ciutats preferides.
Meravellós, Sant Tom.
Visca Catalunya.
Un doncs sí, ell és el que ha dit, eh?
Jaume. Visca
Catalunya lliure, ha dit.
Sí, sí, més, amb unes altres paraules, sí, però sí que venia.
La meva interpretació és aquesta.
Haig de refrescar el meu anglès, doncs.
Per cert, dada que podem actualitzar abans de marxar, que ens aporta l'Aina Ostrell. Bustamante ven aproximadament 2.880 perfums al dia, que són un cada 30 segons.
És una bogeria.
El meu, el proper.